like vegetables and fruits.
Amb tu. Gràcies.
Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
Aviseu l'equip de guàrdia!
S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
Benvinguts a un Equip de Guàrdia especial teatre. I deim especial teatre perquè parlarem de l'homenatge que s'ha fet a Maruja Alfaro aquesta setmana. Parlarem del teatre Mar i Terra, que passarà el mes de maig a dir-se Teatre Maruja Alfaro Mar i Terra. I recuperarem una entrevista amb ella feta a un equip de guàrdia de l'any 2008 amb motiu del premi que va rebre el seu llibre Nits Perdudes. L'any 1898 es va fundar la Societat Mar i Terra. Aquest mateix any, 1898, es va aixecar l'edifici, un edifici que en principi era una societat recreativa. A l'octubre de 1900 se converteix en una societat de socors mutus que tenia com a objectiu exercir la beneficència entre els seus associats. En el mateix temps, la societat tenia un caràcter lúdic i instructiu, ja que disposava d'un teatre, i els seus directius es proposaren crear una biblioteca i escoles, així com organitzar conferències. El 1906, en els baixos de l'edifici Mar i Terra, es va obrir una casa bressol que coordinaven les germanes franciscanes de Santa Catalina. Un any més tard, el 1907, la Congregació Mariana, que havia estat fundada el 1905 en el barri de Santa Catalina, va llogar els locals amb des Mar i Terra per desenvolupar-hi les seves activitats, que eren entreteniments per joves, obres de teatre, conferències. El 1916, es Mar i Terra va passar-se a Escola Nacional per Nins i a partir de 1935 se denomina Col·legi Públic Jaume I. L'any 1943 s'hi va formar una agrupació de ball de bot que oferia classes de ball i d'instruments populars. L'edifici del Teatre Mar i Terra fou el primer de la zona en caràcter d'espai per oci i cultura. I l'Ajuntament de Palma el va rehabilitar amb voluntat de recuperar una peça del patrimoni arquitectònic de la ciutat amb l'objectiu d'avançar en la descentralització d'equipaments culturals de Palma i d'oferir a la ciutadania els usos tradicionals d'aquest espai.
A IB3 Ràdio, Equip de Guàrdia.
El Dia Mundial del Teatre va ser creat el 1961 per l'Institut Internacional del Teatre. Se celebra anualment el 27 de març pels centres i la comunitat teatral. Diversos esdeveniments teatrals nacionals i internacionals són organitzats per commemorar aquesta ocasió. Un dels més importants és la circulació del missatge internacional del Dia Mundial del Teatre, a través del qual, per invitació de l'Institut Internacional del Teatre, una figura important del món comparteix les seves reflexions sobre el tema del teatre i la cultura de la pau. Enguany ha coincidit que el Teatre Mar i Terra s'ha organitzat un homenatge a Maruja Alfaro amb motiu d'haver-se aprovat la iniciativa que el teatre passi a dir-se Teatre Maruja Alfaro Mar i Terra i retre així homenatge a l'actriu que va desaparèixer l'any passat. Aprofitant la vinentesa, hi ha tota una sèrie de projectes que pivoten al voltant de la seva figura. Així, a part del canvi de nom de nomenclatura del teatre, està a s'enllestir un documental que recull una part de la seva vida en la participació d'una cinquantena de testimonis. Vos convidam a que escolteu un fragment del programa L'Aviador, que presenta i dirigeix en Rafael Gallego i que es va fer en el Teatre Mar i Terra amb la participació de familiars, amics i companys de feina de Maruja Alfaro. Play.
És que mos dedicam en el teatre per vocació. Mos sentim satisfets un poc de lo darrer que hem fet, però sempre esperam que hi hagi alguna altra cosa més que mos pugui satisfer més. Però una obra de teatre que sí que va marcar un poc un antes i un després va ser Mort de dama. Perquè fins aleshores s'havia fet, o jo havia fet, tot el teatre que s'havia fet aquí a Mallorca. Però Mort de dama, no sé exactament... Sí que ho sé,
però... És la veu inconfusible d'una icona de l'escena, actriu enorme, versàtil, dama del teatre, productora, pionera, dona empoderada quan el terme ni tan sols existia. També persona estimada, companya, mare, amiga. Vos saludam des del Teatre Mar i Terra, al cor del barri de Santa Caterina de Palma. Un espai històric que en breu passarà a dur el seu nom. El nom d'un artista amb majúscules a qui avui retem homenatge. En el Dia Mundial del Teatre, representants institucionals, persones que la van tractar, actrius que van tenir l'honor de fer feina amb ella, la seva família, les arts escèniques i la societat illenca en el seu conjunt, el públic aquí present, i per suposat aquest programa d'IV3 Ràdio, obrim el teló per recordar una dona irrepetible, Maruja Alfaro. Ens acompanyen aquí a l'escenari d'aquest teatre també icònic Mateo i Nando Zenoguera, que són fills d'Ana Maruja. Com estàu, Mateo?
Què tal? Bones tardes.
Hola, què tal, com estàs?
També Rafael Brunet, que és representant de l'Ajuntament de Palma, concretament és el director d'Arts Escèniques i de Música. Sabeu que l'Ajuntament de Palma ha decidit canviar el nom d'aquest teatre, que a partir d'ara també es durà el nom de Maruja Alfaro, Teatre Maruja Alfaro Mar i Terra. Rafael Brunet, com estem?
Molt bones tardes.
I també Carme Serra, la directora de Nova Televisió, l'empresa, la productora encarregada de fer un documental que crec que s'estrenarà aviat. Paula, com estàs?
Pues molt bé, moltíssimes gràcies i molt contenta de ser aquí en aquest dia.
I que repassarà la trajectòria de Maruja a través de moltíssimes veus, de moltíssims actors, actrius, directors que la varen conèixer, la varen entrar i varen fer feina amb ella.
La veritat és que ha estat un luxe poder tenir aquesta possibilitat per part de Nova de fer aquesta feina, que, com dic, són més de 45 veus absolutament autoritzades, a part de sa família, també dels amics, els companys de feina d'Ana Maruja, que, a més, jo crec que mos han, com deia ahir a sa roda de premsa de presentació, mos han regalat el títol, perquè allò que més s'ha dit durant totes les entrevistes és Ana Maruja era una gran dama, no? Però no només una gran dama del teatre, que evidentment ja això no se discuteix, sinó també una gran dama com a persona, no? I tots els que han parlat en aquest documental reconeixen que han après molt d'ella i per tant ha estat un gust repassar la seva figura i conèixer-la molt més.
Veiem que tenim un públic molt especial perquè en aquestes butaques hi ha persones, artistes, creadors, directors, actrius que van fer feina a Maruja. Parlarem després en la segona taula redona en Alexandra Palomo, també en Esperança Font, en Aina Segura, que són tres de les actrius de diferents generacions que van tenir l'ocasió de fer feina a Maruja Alfaro. En Pere Fullana està aquí, també va tenir l'honor, el luxe de poder-la dirigir. Hi ha amics, hi ha familiars, hi ha admiradors, i crec que qui millor que ells per completar aquest homenatge. Mateo, com definiries a Maruja Alfaro? Sé que és complicat definir una mare, però intenta definir també l'artista.
Bueno, el que tu acabes de dir és a dir, depèn de la perspectiva que tu tinguis de la figura d'Ana Maruja Alfaro. Tu pots tenir una perspectiva des del punt de vista d'espectador, és una, te pot haver agradat les seves interpretacions que tu has vist des de qualsevol pati de butaques d'un teatre o d'una festa d'estiu o qualsevol cosa d'aquestes. Aquesta seria una Maruja Alfaro. Després tenim una Maruja Alfaro companya de teatral, per dir-ho de qualque manera, no? Que aquí, pues, en el documental, pues, molta de gent l'ha descrita com a una mestra, com a una persona que li va ensenyar una part important dels seus coneixements teatrals i una persona que sempre que necessitava qualcú dels companys, necessitava qualque tipus d'ajuda, una persona sempre disposta a ajudar amb una riera a sa cara. I després tenim la Maruja Alfaro, de les persones que l'hem conegut amb molta més profunditat, per exemple, la gent de sa família, que ella, en el documental i a talls de veu que tenim, sempre ha definit que ella era 50% família i 50% teatre. Jo no estic molt d'acord amb aquesta definició, perquè aquesta frontera que marca el 50 i el 50% jo no la tinc. És a dir, per jo és una mescla d'ingredients, que una és el teatre i l'altra és la família, i hi pots ficar altres coses, que te dona un resultat final que ja ni és família ni és teatre, o tot és tot família, no? Tot s'integra, no? És com fer un pa, hi fiques farina, hi fiques sal, hi fiques tot això, però després ja ni és sal ni és farina, sinó que és un pa. Bueno, pues això és el que està en Maruja Alfaro des d'aquest punt de vista.
Mateus Anogret, que també és productor d'aquest documental, ara veurem un avanç d'aquesta feina que està fent Nova Televisió, en la col·laboració de moltíssima gent que la va tractar, que la va conèixer. Nanda és periodista, també és fill d'Ana Maruja. Com era ta mare en l'entorn familiar? Perquè supos que a part de veure-la cuinar, menjar, parlar amb tu, cuidar-te, també era veure, per exemple, llegir els textos que després havia de posar damunt l'escenari.
Llegir textos,
dius. Sí, sí. Estudiar.
Sí, de fet, has mencionat dues activitats que en ocasions s'ajuntaven, perquè, per exemple, jo recordo quan era molt petit, i perdoneu que xerri de jo, però bueno, anirem allà on tu dius, nosaltres encara no estudiàvem català a l'escola, i jo vaig aprendre a llegir català a base de posar-me a la cuina, mentre ella cuinava. Jo agafava ses... Bueno, ella me deia d'agafar ses obres de teatre que en aquella època devien ser ses danxes Fortesa, i jo hi passava amb el paper. Aleshores, ella anava cuinant a la vegada que feia l'arròs, i jo, clar, en el començament, pues, llegia, me costava, perquè se me sonava castellà, no sé què tal, i passaven les obres així. I això és una activitat que, per exemple, resumeix molt bé el que deia el meu germà, de barrejar les dues coses, de com el teatre entrava a casa nostra i formava part de la nostra vida i de la nostra família.
I només passava test, o com diu na Paula, també assajava, també feia els moviments, també feia, començava a construir personatges des d'aquesta cuina, d'aquesta sala de menjador?
A la cuina, diríem, estava fent arròs, per tant, no molta cosa més. Però sí, és vera que a nostra després se convertia en un lloc d'assajos. Nosaltres, pues, quan començaven a preparar una obra de teatre, sabíem que la nostra vida d'alguna manera canviaria els pròxims mesos. Primer, perquè a nostra començaria a passar moltíssima de gent cada dia per assajar, i aleshores la rutina familiar quedava alterada, però quedava alterada per entraves en una espècie com de món de somnis, perquè, clar, jo potser estava allà jugant i una vegada feies deures, doncs pujava a la sala on assajaven ells i me quedava allà, i després tornava a baixar o jugava amb un amic que era fill d'un altre actor. Vull dir que per nosaltres teníem aquest ambient familiar i del teatre que estava completament... No?
I me va fer gràcia una cosa que me vareu contar, no?, de sa família, que a vegades quan vos intentava renyar, no?, i deieu... No facis teatre.
Sí. Perquè a més, jo suposo que hi ha de formació professional d'això. Ella, quan xerrava, clar, projectava sa veu igualment, i hi ha una sèrie de dinàmiques que jo crec que te queden enganxades. I d'alguna manera, encara que ella no volgués, o encara que ho digués en sèrio, veies que hi havia com un personatge allà que estava en marxa, tot i que quan ets... petit, no te'n dones compte, però més gran en perspectiva te n'acabes donant compte.
Li queda poc temps en aquest teatre de dir-se Mari Terra, Rafael Brunet, d'aquí més i poc, amb una gala també que tindrà lloc aquí en aquest espai, 23 de maig, si no m'equivoc.
24.
24 de maig. Se farà aquest homenatge, i amb el canvi del nom de manera oficial, s'ha de dir que també han impulsat aquesta iniciativa els mateixos familiars, en Carles Molinet, que va fer feina amb ella i que l'estimava, i que va compartir pis a Barcelona amb durant una sèrie de funcions que varen tenir allà, com li agrada recordar a en Carles. Ell també ha fet molt per aquest canvi de nom. Imagino que per l'Ajuntament de Palma no ha estat difícil, no?, materialitzar, concretar aquesta iniciativa.
Han de dir que hi ha hagut una sinergia absoluta en el sector, en la societat mallorquina, en tothom que hi xerràvem. Mira que és difícil, a dins de la societat mallorquina i a dins del sector arribar tots a la una. Pues no ha hagut ni una sola veu discordant quan han dit proposam el nom de Maruja Alfaro, tothom va dir sí, sí, gràcies, que bé, que ràpids, o sigui per...
I a més un barri on ella va viure,
sí.
Mateu.
Sí, ella quan va venir de Barcelona cercant a son pare després de la Guerra Civil Espanyola, ells vivien a Barcelona i quan varen poder tornar una altra vegada a Barcelona ciutat, varen trobar que son pare no era que seva, havia desaparegut, va ser un desaparegut de la Guerra Civil, i varen pensar que, com que el meu padrí havia estat, tenia família aquí a Mallorca, que podria ser que hagués vengut cap aquí, i elles varen venir a Mallorca de qualque manera a cercar-lo. No el varen trobar aquí, i com que ja ho havien perdut tot a Barcelona, doncs varen decidir començar una nova vida a partir d'aquí, no? Els seus primers anys aquí a Mallorca els va passar a dins aquesta barriada de Santa Catalina, de Son Espanyola, tota aquesta banda d'aquí, i per ella aquesta zona de Palma era molt estimada, tenint en compte també que no hi havia espai marítim i que podien anar a nedar aquí baix el que eren llavors els acantilats de la badia de Palma i tot això,
sí, sí.
I ell ho recordava moltíssim, ja de molt major mos ho contava, això també.
Repassarem la seva trajectòria, repassarem els papers més icònics, les companyies en les quals hi va participar, la Zanoguera, el Faro, que també va fundar, òbviament, amb el vostre pare, però què vos sembla si ve un tast, un abans d'aquest documental que prepara Nova Televisió, també la col·laboració d'IV3 Televisió, ve un tast de la gran dama, i continuem.
M'és impossible fer memòria de tot allò que succeïa el mateix jorn que finalitzà la guerra. Aleshores, jo era massa nina per valorar i assumir la importància d'aquell fet històric. Fins i tot, m'era difícil entendre que per mor de la guerra el meu pare no estigués amb nosaltres. Jo en tenia prou en veure contenta la meva mare. Ho va sacrificar tot per mi. Fins i tot les seves il·lusions.
Va començar a una companyia de sensuales que se deia Marco Redondo i ben prest va veure que el que més li agradava de la sensuela era la part xerrada.
Maria de Cercoves Catòlics realment va ser un lloc on va mantenir el teatre mallorquí.
I varen oferir fer teatre aquí i va conèixer el seu home. Després, bé, la cosa va anar més i varen acabar casant-se.
La Maruja va fer el que era si es participava més sonats, però després també feia altres coses.
Aquí va ser quan jo vaig començar a conèixer realment la Maruja Alfaro.
Era juntar generacions d'actors. Com ella era una dona molt disciplinada i molt llesta, va veure que allò era el que havia de fer.
Què diu de nosaltres?
Era una actriu nata.
Dominava l'escena, però dominava també el públic.
Pujava damunt l'escenari i omplia.
Que donava una impressió de potència.
Jo el que més m'impactava era la capacitat d'interpretar. És aquesta dona on n'ha après.
Jo allà li dic, Maruja, tu me n'has ensenyat.
Tu ets com a mo mare.
Era una dona que estimava molt i a canvi rebia molt d'amor.
Vivia una dona moderníssima, tant de manera de vestir com de manera de pensar.
Era, vamos, un troi un llamp.
La trobo molt a faltar, moltíssim.
No som, bàsicament, un actriu. Realment són moltes coses, però si havia de dividir la meva vida, el 50% sí, actriu, i l'altre 50% la família.
Han sortit una desena de personalitats del teatre, n'hi ha més de 40 que finalment sortiran en aquest documental, i algunes d'elles estan aquí. Jon Bibiloni, on ets? Aquí. Com estàs? L'hem vist a la pantalla, però el tenim aquí, ja que el tenim aquí. Què recordes?
Estic molt bé. Estic dins el meu ambient.
Què recordes amb l'especial de Namaruja?
Me repetiré segurament el que he dit allà. És que va ser... quan la vaig conèixer realment, sabia qui era, però no l'havia tractada. Mm-hmm. Però vaig allà, quan les primeres obres que fèrem, que va venir a la companyia d'en Xerx, va ser com un... anava a tenir un revulsiu i se m'arranyaria. Però va ser una cosa nova, perquè tenia un do i una cosa que li sortia, ho transmitia i passava molt de gust. Jo vaig... La vaig començar a estimar.
Què havies de fer?
Me pare que era... Jo ara no vull anar... Me pare que era l'any 78 que la vaig conèixer. Fèiem 10 tops.
Moltes gràcies, Joan.
Sí. Amb altres.
Té molta curiositat per saber com era Namaruja a l'hora de ser dirigida. Pere Fullana, director de l'Iguana, també ha estat director de l'Esadip, per cert. Com era Namaruja?
Bé, era una actriu molt, molt, molt positiva. O sigui, era una bufada d'aire fresc, no? Traduint des castellà, que diríem. Però fer feina amb ella sempre te donava aquesta confiança que donen els actors grans, la gent que ha estat a molts escenaris, la gent que se sap relacionar actoralment en la gent, o sigui, en els actors que comparteixen escenari amb ella. I per jo va ser una experiència molt, 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 molt positiva. Varen començar fent L'importància de Safran, que era una obra d'Oscar Wilde. Ella no havia fet molt de clàssics, i clar, i li va agradar molt participar en una obra així, no? Sobretot en un paper que és de gran dama del teatre britànic, no? I ella, com a gran dama del teatre mallorquí, el va fer. No, i llavors vàrem fer altres coses així com més dramàtiques, però va ser una experiència molt, 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 molt agradable, i vàrem conservar, crec jo, una apreci, una estimació un pas a l'altre fins als seus darrers anys.
Nando, te vull demanar què te quedes de la figura de Namaruja i sobretot si consideres, si éreu conscients en aquests moments que éreu fills de tota una icona de les arts escèniques.
Te responc que la segona és la primera. No, el manco jo, els meus germans no ho sé, perquè quan ets petit per tu tot és normal. Aleshores, quan a mesura que passes temps comences a donar compte de que les vides d'altres famílies pues, són diferents a les teves, i dius, mira, que bé, a mi a mon mare la coneixen, o a mon pare, i fer teatre en el final és una cosa molt divertida i acabes coneguent molta gent. I malgrat això, jo crec que tot aquest seguit d'homenatges que ha començat d'ençà que ha mort mon mare, d'alguna manera mos està, en el bon sentit de la paraula, mos està sobrepassant. Perquè sí, podríem imaginar que potser algú podria fer alguna cosa, però que d'aquesta manera tan ràpida, sobretot el que comentàvem abans...
I tan unànim.
Tan unànim, que el nom del teatre, el documental, ara s'obre de teatre, tot plegat, pues, pràcticament pues, no mos ha donat temps ni a digerir el dol, però d'una manera molt, molt positiva, clar, és tot molt contradictori, no? I com ho definiria la teva primera pregunta? Bé, jo crec que... per mi ella sempre havia estat una humanista, faré la definició cultural, perquè no només és el teatre, que òbviament és la vessant que li ha donat més projecció pública, ella pintava també i té una col·lecció de quadres, alguna vegada n'ha fet alguna exposició, i la part de les obres que va escriure també ho heu comentat. Però a més era... va ser autodidacta perquè la seva vida és el que va ser, vull dir, una persona marina de la postguerra que va venir aquí cercant la vida en sa mare. Ella no va poder estudiar, va poder anar un temps a l'institut, però ella no va poder fer carrera, i tota la seva formació teatral era sobretot autodidacta. Jo crec que també tenia el seu do particular que li donava, tot i que després va fer tots els cursets que va poder i tot el que tu vulguis, però essencialment va ser autodidacta. I això és el que ella jo crec que, a més, ella havia expressat la seva admiració per figures humanistes de la història. De fet, ella havia verbalitzat que Leonardo da Vinci era un exemple a seguir. I li interessava tot molt, tot molt. Per tant, jo me quedaria una mica amb aquesta definició d'humanista i autodidacta.
I d'on Maruja Alfaro, a trio majúscules, humanista, continuarem parlant amb ella, sobre ella, amb Alejandra Palomo, que està aquí ja esperant, amb Esperança Font, i també Aina Segura, i Aina Zanoguera, la seva neta, que és alemanya, però que entrarà en directe.
Vinga l'arxiu. Petres Radios, Cultura. La Gran Vida.
Bon dia, són les 9. Començam La Gran Vida.
El teu magazín de cap de setmana.
Sisca, com estàs?
Què tal, com va?
Es presto.
Es presto. Se nota. Jo crec que fa dècades ja que vull xerrar aquest tema i no m'havia atrevit a verbalitzar-ho. Xerrem avui destruït dels plaers culpables. Radio.
Clar, m'agradaven moltes coses de ses que he renunciat, però d'un grup de música que mai no m'he
ja
renunciat,
quines.
Dels seus inicis, Héroes del Silenci.
Ai.
La Gran Vida. A IB3 Ràdio, a partir de les 9 del matí. Amb Anna de la Salut. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Des que varen començar la nova temporada d'Entre avui i demà, vos han proposat prop d'un centenar de paraules. Paraules que ens regalen diferents significats i que han comentat en gairebé 500 convidats. És impossible calcular la quantitat de paraules que ens heu regalat a partir d'una única paraula polisèmica. Quin luxe de convidats i d'oients que vos sumeu a participar quan vos ho demanam.
A IB3 Ràdio, de dilluns a dijous a les 10 del vespre, Entre avui i demà, amb Araceli Bosch. Equip de Guàrdia, Pep Dia.
Seguim recuperant moments del programa especial que es va fer per retre homenatge a Maruja Alfaro, i en aquesta ocasió en la participació de quatre actrius que varen compartir escenari, o com en el cas d'Aina Zanoguera, Vida, perquè era la seva neta.
Inici de reproducció.
Continuem des del Teatre Mar i Terra de Palma amb aquest homenatge a una de les actrius més icòniques que han tingut a les Illes Balears. Va fundar companyies com l'agrupació Bellver, com la Zanoguera Alfaro amb el seu marit. Jo crec que aquí s'inverteixen un poquet els termes. Darrere un gran home, sempre una dona, se diu. El patriarcat sempre ha dit això. En aquest cas, se pot dir que darrere una gran dona també hi havia, en aquest cas, un gran home que era Antoni. Va participar també, va fer feina a la Xarxa Fortesa, al Teatre de Buenos Aires, a Turmer de Teatre, a Iguana, al Teatre Municipal de Palma i moltes altres companyies de les quals hi va formar part. Va fer feina amb moltíssims actors i moltes actrius, i tres d'elles ens acompanyen aquí a l'escenari del Mar i Terra. Aina Segura, com estàs?
Molt bé, gràcies.
Quin plaer tenir-te aquí, damunt l'escenari. Esperança
sí.
Font.
Ara, bona.
Com estàs?
Molt bé, estimada. Contenta de ser aquí.
Esperança Font ha guanyat enguany el premi a la millor actriu, el premi que donen els teatres públics. La setmana que ve li donaran Ets a Equo amb Aina Frau.
Sort que ràdio i no se me veu fer mai, perquè tot ho faré.
Alexandra Palomo, com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé. Quant de talent, aquí en 3 metres quadrats. Eh? Aina, què recordes d'Anna Maruja?
Jo la vaig conèixer quan jo tenia 40 anys. La primera vegada que vaig fer teatre va ser per casualitat, perquè se feien uns certàmens de teatre a Sistesi i Palmassana, que hi venien de tota l'illa, companyies, allà actuaven, hi havia... Hi havia una petita selecció i després se triaven dues obres que consideraven millors o que, i se feien en el teatre principal. I em va dir, necessitant dues persones però ho fet tu i el teu amo. Jo dic, jo no he fet mai teatre, no he d'anar a fer. Diu, no, porta a no xerra, no fa res. Bé. Me vestiren de pagesota i no vaig dir ni mu. Una vegada sortia amb una cadira i seria que els setins i la maruja. Ben satisfeta de tot i vull dir que si faig teatre un poc és perquè els assistents i Palmesana volgueren muntar dues obres i les feien falta dues persones i va ser començar i seguir.
Aina, però... si no vaig errat, la darrera vegada que la Maruja interpreta és en tu. Mateo, me corregeixes? És així, eh? Sí. Un microteatre que se va fer a l'edifici de Càritas, al carrer Socors.
Sí, a dins un quart de bany.
Estava en un altre muntatge, sí. Jo en un altre, i tu feies, com se deia, els Reis Mags. Què s'ha fet dels Reis Mags? Crec que era el títol, no?
Que ha estat del Rei Mag, una sí. cosa així.
Dirigides per en Albinyana, per en Albi, per en Joan Albinyana. L'altre dia li recordava, li deia, tu saps que ets el darrer director que va...
Sí.
I, ostres, no el tenia present.
És ben bo.
Preciosa, aquella peça. Durava 15 minuts, però era meravellosa.
Vàrem disfrutar nosaltres i va disfrutar tota la gent que venia.
Allà,
dins aquell bany.
Era un bany.
Hi havia gent que estava dins la banyera.
Sí.
No m'ho recordo.
Sí, perquè no hi cabíem, 15 persones
era,
com
era
màxim.
Un pis antic i el banyo era groset. Però hi havia un lavabo, un bidet, sí. Una maruja a una seguda i després la gent en revoltada allà. I com que va agradar tant, hi havia que consentien estar, entraven dins la banyera.
Sí, sí.
I veien la representació.
I
sempre mos deia... La podreu fer una vegada més, perquè hi ha molta gent que espera.
En Joan Porcel, que se va inventar el microteatre sí. I mos va donar aire a tota la
professió. I vàrem passar un gustet, totes dues.
Com el públic a tocar i...
Vàrem passar amb algú, perquè nosaltres dues congeniava molt i una milla de tant d'anys i, bueno, vàrem passar molt, molt de gust i era el darrer que fèrem juntes.
Esperança, que on vares coincidir amb... Anna Maruja, quan la vas conèixer?
Jo la vaig conèixer l'any 80 com a espectadora, però el 81 ja també vaig veure com naixia la companyia, la Noguera el Faro, sí. I també llavors ja el 82 vaig intervenir a la primera obra, en el Cavaller quan era jove. Uh-huh. I vaig coincidir en 5 ocasions fent teatre amb ella, en la companyia la Noguera el Faro, i també va ser... això, el començament, un poquet com ha contat Naina, no? Que a través d'ella...
Com eren aquests moments just abans de sortir a l'escenari? Que tenia qualque mania, qualque superstició...
Ai, això no record. Estàvem sempre tots molt concentrats. I havia, sí, o sigui, hi estava tot a punt i era aquella cosa de... estar per lo que havies d'estar.
I...
Sí, estar per lo que havies d'estar. La veritat, no sé, si qualcú se'n recorda que tingués qualque cosa abans de començar, no, un fetitx... No. Jo no ho recordo, no. Això, sincerament.
No. Molta gent que la coneix diu...
Aposta, no. Jo no recordo que tingués...
Al públic.
Això. Simplement, l'energia que sabies que havies de posar damunt l'escenari, un punt de concentració, un punt de feina feta, i llavors estrepitjar i ja, pap. Ja estava. O sigui, allò sabies que aniria
bé. L'energia no mos falta a cap dels tres que estava aquí. Sí. I en Aina, que mos escolta per telèfon. Aina Zanoguera, com estàs?
Molt bé. Aquí escoltant-vos és superemotiu. També des de l'altre costat.
T'hem vist en el vídeo, t'hem vist en aquest abans del documental que estrenarà Nova Televisió el mes de maig, La Gran Dama, que tens allà un paper important. Què recordes d'Anna Maruja, Aina?
Bé, jo record moltes coses, també el meu padrino, Fernando, ho ha dit molt bé, molt com ho sents jo també, no? Per nosaltres, jo vaig veure una petita part, de la seva part com a actriu, record haver-la anat a veure en les diabètiques, ho record molt bé, la record també darrere dels camerinos, també estudiant aquesta obra en Aina a casa molt metòdica i sobretot els meus majors records són com a padrina.
I clar, supos que dus amb orgull això de ser qui ets, no? De ser la neta d'Anna Maruja.
Sí, jo, bé, com les meves cosines, duim un molt d'orgull això, sempre l'hem anat a veure, sempre... Ara recordava quan li varen donar el premi en el Teatre del Mar, no?, i estàvem allà totes, era... És una sensació d'orgull total.
Que bé. Alexa, has duit el llibre que va escriure en Maruja?
Sí.
No tots foren flors?
Sí, perquè m'expresso millor o actuant o llegint que no pas parlant, perquè m'emociono.
Vols llegir un
sí, fragment? Sí, m'encantaria. Bé, aquesta és la biografia d'Anna Maru, aquí se fa Di Mariona, i ja estava cercant a veure quin tros seria el més adient, i avui és el dia del teatre, i just en aquest tros és quan Mariona, el personatge d'Anna Mariona, descobreix per què volia fer teatre. M'ha semblat com molt adient. És curtet, eh? No... Per aquells dies s'ha tensat el llogaret una companyia de comedians de tercera o quarta categoria per representar Agua, Azucarillos i Aguardiente. I de bon matí el pregoner ja en donava notícia per tots els cantons de la vila. A toc de trompeta i amb una típica cantarella de qui sap bé l'ofici anunciar: «Por el orden del señor alcalde se hace saber que esta noche en el local de la sociedad tendrá lugar una función de teatro. Se ruega a los vecinos que traigan sus propias sillas. He dicho». Mancava més d'una hora i mitja per començar l'espectacle i tota la canalla copava les primeres files de la sala. Na Mariona i les seves companyones, excitades i renoueres més que ningú, es balotaven com un eixam d'abelles. Fins que els de la faràndula no obriren cortines, no s'acabà el guirigall. Aleshores es feu un silenci absolut i expectant, un silenci que els actors aprofitaren per fer-se seu aquell públic poc exigent, entregat i disposat a passar-s'ho el millor possible. Na Mariona, quasi sense alè, restà bocabadada des del principi fins que es va acabar la comèdia. Fascinada, havia descobert un món màgic i meravellós en el qual hom podia jugar a ésser qui volgués. Una cosa semblant a quan ella jugava amb la mare a fer de Blancaneus o de Ventafocs, però millor, més bonic, més... No sabia expressar el que sentia, però des d'aquell vespre ençà, representar escenes d'allò que havia vist es convertí en el seu divertiment predilecte.
Molt bé. Així va començar. Així va començar una passió que després es va traduir en desenes i desenes, més de 70 produccions, amb personatges com a Xima, Martina, Mr. Quick, de les Alegres Casades, Doña Dúlia, de Mort de Dama, que hem dit abans, la Marquesa de Pax, de Desbarats, que s'estrena avui a tornar amb el teatre principal, Brígida, el del Tenorio, també Eva, d'allò que tal vegada esdevingué, Augusta Brachnell, que abans deia en Pere Fullana de la importància de ser franc, a la Bonse, de Mallorca, 81... també la sogra de Tèntol, i tant d'altres personatges. Aina, una frase que pugui definir a Maruja.
Única i irrepetible.
Que bé.
Sí.
Això no estava preparat, t'ha sortit així, pum.
Sí, bueno, pues que quan tens un sentiment fàcil que te surti.
Esperança.
Avui de matí m'han fet aquesta mateixa pregunta i he dit, vaja, gran. És molt gran, és una figura que se mereix aquest teatre i que quan tothom en passi per davant la tingui present. Que...
Alexa.
No em surt a mi. Jo sempre dic Na Maru era Na Maru. I ja
és
està.
És preciós, això. Sí. És preciós.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Allà on hi ha una conferència, una exposició, un de nou polític, hi ets i ho vius intensament.
A Connexió Local vos explicam de què parlen a les ràdios de proximitat. Coneixem els seus programes i escoltam les seves veus.
Està al Cudi Ràdio, és estar, jo li dic, el cor de la ciutat.
Un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
I el Cudi Ràdio és com si fos ca nostra, és ca nostra. L'estim moltíssim.
Connexió Local amb Magda Cortés, diumenge a les 9 del vespre. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Equip de Guàrdia. Pep Díaz.
ja que estan recordant la figura de Maruja Alfaro, allò que podem fer ara és escoltar la seva veu. I per això recuperam l'entrevista que vaig tenir oportunitat de fer-li el Nadal de 2008. Sí, ja vos dic jo que ja he estat el primer sorprès quan he vist els anys que han passat. L'entrevista va estar motivada pel fet que el seu tercer llibre publicat, Nits perdudes, havia estat guardonat amb el Premi de Creació Literari del Consell de Mallorca en la modalitat de narrativa. Play. Ho comentàvem en el començament del programa, que avui tenim amb nosaltres una dona que és escriptora, ara. Abans va ser actriu, i ho segueix sent, i així de tapat, perquè ho du una, no sé si mig en secret o no, també pinta. Maruja Alfaro, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. No ho duc en secret. El que passa, jo sempre he pensat que des de petita tenia aquestes tres facetes, diguéssim, que m'agradava moltíssim fer les tres coses. Però, perquè la vida me va dur així, vaig, finalment, agafant més importància, diguéssim, al teatre. Clar, m'hi he dedicat més. Pintura, si hagués tingut l'ocasió, hagués estat, a lo millor, s'escriure el que hagués predominat a el que a mi m'agrada fer, o la pintura. Sempre he pintat, sempre he escrit, però ara m'hi dedico més. Perquè d'una manera o l'altra, jo m'havia projectat la meva vida. Uh-huh. Això té gràcia, m'ha resultat bé. Quan feia teatre, que em faig encara, però hi havia moments que duia una activitat que no l'havia tornat a dur més, perquè era molt feixuga, però val a dir que també era més jove. Uh-huh. Aleshores feia teatre, assajava de matí perquè feia teatre, llavors preparava una sarsuela, assajava a l'hora baixa, tot en el principal, quasi hi vivia. És a dir, feia moltes coses, col·laborava amb moltíssima gent, perquè només que deien Maruja i això, jo presenté. Sempre estava a punt de tot, saps? Però realment també tenia, pujava quatre fills, la meva família, una feinada, i jo pensava, també m'agrada escriure. Aleshores, quan ja tingui els fills que siguin grans, que jo ja triï més la feina de teatre, perquè segons quines coses no les vull fer, per exemple, jo no vull fer serials actualment, uh-huh. perquè trob que es lloguer-se durant molt de mesos, i en aquesta edat que tinc ja també m'agrada viatjar i vull fer més coses.
Però tal vegada un episòdic d'aquests que de tant en quant surten de forma molt puntual, com dir allò d'aquest estar.
Sí, ja m'ho han dit, però no me fa il·lusió.
No,
a mi m'agrada molt la televisió, i de fet n'he feta molta, però m'agrada fer un programa, per exemple, setmanal, i que tu saps els dies que tens la feina, però, uh-huh. però no tot el dia. Jo ara ja vull fer més coses de la meva vida, que no està tan supeditada.
Tot el que està explicant aquesta dona, qualsevol dia agafarem el diccionari i cercarem antònim d'avorriment i posarà Maruja Alfaro.
Pot ser, sí. Perquè no conec la paraula.
És que el que anava a dir, perquè està encerrant de pintar, d'escriure, de dur endavant quatre fills, d'actuar. I ara, a més a més, diu, i ara vull fer més coses. I sí, dius, sí. No s'avorrirà mai. No sap ni el que és.
No sé el que és. Si hi ha qualque persona que diu, ai, m'estic avorrint, jo dic, quin sentiment d'on tenia per avorrir-se. Jo no m'avorres. Mai, ni de petita, ni ara, ni mai, la veritat, no. Vinga, fem preguntes tu, perquè
xerrant.
Si no agafaré fil, com que escric,
I
diré
jo
tota la novel·la.
I a mi el que m'agrada quan venen els convidats és que els convidats xerrin. Allò que manco importa és el que pugui dir jo, el que interessa són els convidats. Però és vera que havíem convidat a Maruja pel fet de que està a punt de... Bé, està a punt no, està damunt la taula un llibre que es diu Nit perdudes, i aquestes Nits perdudes ha estat guardonat amb el Premi de Literatura Gent Gran del Consell de Mallorca. I és el tercer llibre
sí.
d'Anna Maruja que està en el mercat, perquè fins ara havia publicat es No tot foren flors, l'any 2003, i en el 2006 Catalina sota els arbres.
D'acord.
I ara tenim aquests Nits perdudes.
Aquestes Nits perdudes.
Què trobam en aquest llibre, Maruja?
Mira, jo, està mal a dir-ho, però som molt franca. A mi m'agrada molt com ha quedat, la veritat. La història és difícil de contar, perquè resumir un llibre així en quatre paraules és dificilíssim, i més aquest, que explica moltíssimes coses. Sotseix a França, Barcelona, Marroc i finalment a Mallorca. Vull dir, hi ha una sèrie també d'històries paral·leles en la història principal. La història principal se podria resumir d'una mica malament, per exemple, que una persona mateixa es pot desfer la seva vida segons el seu pensament, segons el seu caràcter. És a dir, el seu destí podria ser un altre, però un mateix el fa molt bé.
I mos cap ficam i sempre agafant les dreceres equivocades.
Agafam dreceres equivocades moltes, per descomptat, però moltes pel nostre propi caràcter. Jo diria, és una història molt maca d'amor, però també d'autodestrucció.
Hi ha molta gent que és així, no sé per què.
Jo, és que, especialment, quan jo escric un llibre, ja el tinc molt, molt pensat i repensat, tot i que llavors el mateix llibre o els personatges te duen per altres camins que tu no els pots conduir per un altre lloc, la veritat. Però, no sé, el duia tan pensat ja en aquest personatge perquè jo, en certa manera, havia conegut la persona que me l'ha inspirat.
Molt bé. Han de dir que l'arc aquest que abasta el llibre va des d'un poc abans de la Guerra Civil espanyola.
Exacte.
Fins als anys 50 a Mallorca.
Sí, és dir,
tenim
sí.
Un espai de temps molt gros.
Molt gros.
I que també va ser una època on hi va haver molts de canvis a poc a dins la societat.
Exacte, sí. I a més, uns canvis molt importants, per exemple, sobretot també per la dona, perquè la dona hi va haver una època que no podia fer res, no podia vendre res seu, tot estava completament supeditada a l'home. I això també era una cosa difícil.
Sortosament ha anat canviant. Ja hi havia una cosa que no tenia molt clar, lo de Nit perdudes, i com que jo havia cercat això, veurement, de que anava un poc el llibre, i així com ho contaven, però clar, a mi també m'ho contaven en quatre paraules que de vegades no... I clar, jo deia, a veure si serà una continuació de l'autobiografia que havia començat en No tot foren flors.
No. Realment, molts d'amics i amics... Jo m'agrada dir-los lletreferits, en molt de respecte, que han llegit el llibre, m'ho han dit que el continuàs, però jo penso que no. Allà va ser un tros de la meva vida que jo considero molt important, i quan, és a dir, era abans de començar la guerra, quan va començar la guerra, fins l'any 40, que ma mare i jo... precisament per les conseqüències de la guerra, vàrem venir aquí on hi havia la família de mon pare. I a partir d'aquí, ja la meva vida penso que està molt semblant a la de moltíssima gent, que era la postguerra, i era lluitar per sobreviure. I nosaltres, quan dic nosaltres, sempre me refereixo a ma mare i a mi, per mort de la guerra, tot ho explico en aquest llibre perquè seria una història que ara no me la mos acabaríem tot sora baixa, mos vàrem trobar un moment donat, ma mareta, passant per un munt de soldats italians que entraven a la zona republicana i van passar a la zona nacional. I això mos va separar de mon pare. I mon pare, quan el van arribar a cercar, ja havia desaparegut. Mos va desaparèixer en la guerra. Vull dir, clar, tot això és una cosa molt difícil de pair. Aleshores, nosaltres arribàrem aquí a Mallorca cercant a mon pare, a la família de mon pare, l'havien vist feia temps, però ja de sobte mos va desaparèixer. Vàrem quedar amb una mà davant i l'altra darrere. I què vàrem fer? El que va fer molta gent, la majoria, sobreviure i anar fent tot el que podies per no sobreviure i viure més bé. És a dir, fent feina.
I va fer tanta feina i tanta feina i tanta feina que no aturada. S'ho va ficar dins el cap i va dir ja de fer feina, sí. Així com sigui.
No, no, sí. No, tens raó. En certa manera, en certa sí. Manera... Però també és el caràcter, no?
Ja hi fa molt, també, eh?
Sí.
Per cert, tornem a la faceta d'escriptora. Hi ha cap ritual? És que hi ha persones que a l'hora d'escriure tenen manies. O sigui, jo, per exemple, m'agrada escriure en llapis, però ha de ser no llapis d'aquests de mina, sinó llapis d'aquest de fusta, sí, sí, de tota la vida, sí, i fent-li punta a poc a poc.
Ah, que graciós.
Hi ha gent que té altres manies.
No, és que jo he viscut com una revolució amb això. A mi m'agradava molt escriure a mà, perquè com que m'agrada pintar, en certa manera escriure a mà és com una conseqüència de la pintura i m'agradava molt, però no feia molta via. I jo havia sigut secretària. Havia pres mecanografia, taquigrafia, càlcul mercantil i havia estat secretària no sé quants anys. Llavors vaig comprar una peluqueria. Bé, és que ja t'ho dic.
Aquesta dona no aturada. És que no aturada.
Que no tu.
No, a veure, seriosament, ara continuem aquí on ho deixem. Maruja, que hem de continuar l'autobiografia. És que cada vegada que li feim una pregunta traiem una cosa més per bon estirar i no acabarem mai.
No acabarem mai, ja t'ho he dit, no acabarem mai. Vinga, tu fem les preguntes.
No.
Jo
ho deia en broma. A mi m'agrada estirar fil. I ara me n'aniria darrere la peluqueria.
No, la peluqueria
deixa
de fer, molt de por. La peluqueria era un poc... És que tot, si bé ho mires, una cosa enganxa a l'altra, va relacionat, perquè també és creatiu, la peluqueria. A mi és que m'agraden les coses creatives, i vos, una cosa, l'altra i l'altra, tot és creatiu.
Bé, però el secretari no era molt creatiu, aquí, no, però, aquí va ser una etapa un poc forta.
No t'he dit que després de la guerra s'havia de sobreviure, rei, també s'havien de guanyar duros...
I da, molt bé hem quedat, que li agrada escriure a mà, el que passa és que també sabia mecanografia
sí, sabia
i tot això.
Sí, sabia mecanografia i tenia una màquina d'escriure, però els meus fills me deien que havia de comprar un ordinador perquè m'aniria millor. Encara faria més via, tot per lo mateix. Jo ja em considerava molt gran per aprendre a manejar un ordinador, però com que sempre he pensat que el que fa un ho pot fer l'altre, jo dic, si hi ha gent que ho fa, perquè no ho he de poder fer jo? I va ser quan vaig comprar l'ordinador i, bueno, beneïcia l'hora perquè per escriure és una meravella.
Se va molt bé, eh?
Sí, i manies, que tu me deies, només en tinc una, si se pot dir mania, però que també forma part un poc del meu caràcter, que és la música. M'agrada posar música de fons quan escric.
Va en funció de sa,
des tema, de més.
Des tema que s'està escrivint en aquell moment. Sí.
Si el tema és trist o el que sigui, m'agrada posar la música adequada en el meu estat d'ànim de quan escric. Perquè de vegades escric coses que jo mateixa me fan caure una llàgrima.
I mos movem a dins l'estil de música clàssica, tot tipus de música?
No, ja som... Ja me vol, som molt oberta a tot i la música m'agrada tota. I segons el meu estat, escolto un tipus de música o de l'altre. Sí, mira, com una anècdota còmica te podria dir, com estic molt davant l'ordinador, necessito fer exercici i de vegades no tinc temps de sortir a caminar, que també m'agrada molt. Aleshores faig estepes, que se diuen. I els estepes aquests me poso una música ben moguda, ben dinàmica,
perquè m'ajuda molt. I en aquest cas me poso música molt moderna.
Jo això ho faig per escurar els plats, que faig més via.
Està bé,
se'n ronca el cun, però faig més via.
I llavors com vas amb la meva? No vol ser una cosa molt, molt diguéssim, anormal.
Que també home, heavy metal no, però no, música animadeta sí que va bé.
Algunes vegades també ho he escoltat, eh? Sí, és que m'agrada tot. Però sempre relacionat amb l'estat en què jo estic anímic.
I què va fer aquesta dona? Ell va dir, no, l'ordinador, que tothom n'empre, jo també.
Jo també, xatejar, clar,
però aquí vaig. Varen fer una passa més, ja no mos varen quedar just a escriure llibres.
No.
Mos varen ficar dins internet.
També. El que no faig és xatejar gent desconeguda, això no. Però en la meva família és una manera molt fàcil, fins i tot en la meva filla que viu damunt meu, mos parlam en so xat.
Ah, molt
estupendo.
Bé. I això de les videoconferències, en feim o no en feim?
No.
Això encara no. Tot arribarà, no?
No sé si les arribaré a fer, perquè jo ara estic ja en una etapa de la meva vida que trigui molt les coses que vull fer i només faig pràcticament el que m'agrada. El que faig, coses que no m'agraden, quan se m'imposen. S'imposa la vida, per dir de qualque manera, no? Però, si no, jo ara pens que tinc el dret de poder triar, fer el que m'agrada més.
I què vol fer la Maruja Alfaro?
Escriure, que ja tinc un altre llibre començat.
Aquí anava també ara, d'aquí un moment.
Ja en tinc un altre. I després viatjar. Encara que ara, lo de la crisi, mos ha tocat una
costa
mica...
Costa una miqueta més, eh?
Però bé, farem tot el que podrem. Això també m'agrada.
De tota manera, mos costa més sortir, però com que també han baixat els preus.
Això sí que també es va.
Més a manco, fet sí. I fet, quedem empatats, no?
No, però mira, sap què passa? Que jo generalment no surt tota sola tampoc. I m'agrada sortir amb els meus fills i fer coses, no sé. Que arriba a sortir de vegades una mica clar.
Sí.
Les coses així com són. Però bé, ho farem.
Ho farem. Així m'agrada. És que ella no... Jo crec que la paraula podria, o tal vegada, no, crec que no li surt tampoc de sa boca.
No.
No.
Aquest caràcter que tinc, que moltes vegades pens, si ho fa aquesta persona, perquè no ho puc fer jo, només m'atura es pensar que un moment o l'altre, sí, algú de dalt m'aturarà. Però precisament perquè això ara ja s'acaba, he de fer via, fer moltes coses.
S'ha d'anar a acabar. Maruja, en tenim un llibre que està a mitges. D'aquests en xerram, no en xerram, ho deixam així com està i ja tenim excusa per un altre dia tornar a fer un cafetó?
Sí, no, d'aquest altre, de moment m'estim més, no parlo-ne. A més, mira, te podria dir que sé com comença, tinc l'equipament, que no crec que el canviï, i perquè quan me poso a escriure, jo no són d'aquelles persones que se posen una fulla blanca davant i a veure què els inspira, no, jo ho tinc, com diríem, molt mastegat tot. Però com te deia abans, de vegades tant la situació com els personatges t'adun per un altre camí que tu no el pots evitar. Aleshores, m'estic més de moment encara no parlar-ne perquè no sé exactament cap a on me tirarà el llibre. Val més deixar-ho com una incògnita.
Però vendrà. A contramòs
si,
o no?
Si Déu me dóna vida, sí.
Així m'agrada. No, jo estir converses per un altre dia. Que la pròxima entrevista, ja ho dic ara... Sí. Xerraran de la peluqueria.
Ai,
sí.
De la peluqueria.
Sí, de la perruqueria n'han de xerrar.
Bueno, ja xerraran de la perruqueria.
És que així com riu, és que em digui fer de tot color i no, sí. I no me referes que a fer tintes.
No, de tot. Jo, la meva banda, era la creativa i m'inventava pentinats i talls de cabell. Què és això, la meva vida? Fins i tot a la cuina. A la cuina, que també és una cosa que m'ha agradat molt fer, ara no. Aleshores, a lo millor me donaven una recepta de cuina. I el primer dia la feia tal qual. Però després trobava que allà hi podia fer més coses, jo. I ja, a mesura que l'anava fent, li donava un altre aire, la canviava. Som inquieta.
I d'això se tracta, les coses com són. Nits perdudes, el llibre de Maruja Alfaro, que ja pots trobar a sa banda, que està bé, editat,
sí,
perquè ha aconseguit, com dèiem, el Premi de Literatura Gent Gran del Consell de Mallorca, i ja en té un altre en preparació. Maruja Alfaro, actriu, escriptora, pintora, mare, perruquera, secretari... Jo no sé quantes coses més.
A lo millor encara en trobaríem alguna altra.
Ho deixem a Maruja Alfaro i punt.
Molt bé. Marujalfaro.es.
Exacte. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
A tu.
Bon dia.
Adéu.
Vida d'arxiu.
I fins aquí aquest equip de guàrdia que hem dedicat a Maruja Alfaro. En nom de Miguel Soler, en el control tècnic, i de qui vos ha parlat, Pep Díaz, vos donam moltes gràcies per la vostra atenció i fins aviat.
Finalitza l'emergència d'emissió. Es desactiva l'equip de guàrdia.